Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Nova enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió amb dades rellevants per entendre els diferents moments socials que estem vivint. Ara bé, si hi ha una dada que hem de seguir posant sobre la taula és aquesta. 7 de cada 10 dones tenen por de patir una agressió sexual quan van caminant soles pel carrer i de nit. El baròmetre reflecteix que la majoria de les dones, és a dir, un 52%, afirmen tenir molta por d'un atac de caràcter sexual, un percentatge que puja fins a 7 de cada 10, com dèiem, en la franja dels 18 als 25 anys. I vistos els casos que es produeixen setmana rere setmana i mes rere mes, no hauria d'estranyar aquesta por. La pregunta és si en posem els recursos suficients sobre la taula, si il·luminem prou els carrers de nit, fem voreres més amples o invertim en seguretat i més vigilància. No ens podem quedar amb la dada i pensar, clar, normal, que hi hagi por. I au, qui dia passa, any empeny. S'han de prendre polítiques de conscienciació envers l'altre, aprendre que el dret de l'altre també és el meu. Si ho focalitzem en una altra qüestió, per exemple, un 42% de persones, segons el mateix CEO, acceptaria la instal·lació d'un centre de menors estrangers no acompanyats al seu barri o al seu municipi, però el percentatge baixa fins al 34%, és a dir, del 42 al 34, si ha de ser al costat de casa seva. És a dir, m'agrada ajudar el vulnerable? Sí, i tant, però no gaire a prop, no fos cas. O entenem que els problemes socials són de tots o la casa l'estarem començant per la teulada. Són les 8 i un minut i qui pujarà la caravana aquest dijous 25 de gener del 2024? Andreu González, molt bon dia.
Bon dia, avui programa de noms propis. Quan faltin 20 minuts per les 9 del matí s'asseurà els micròfons de la caravana de Ràdio Estel el portaveu del grup parlamentari d'En Comú Podem, David Cid. Amb ell parlarem dels canvis en el govern de Pere Aragonès, però també de la Sequera o els pactes per formar govern a Barcelona. Tot això en un dia on també a partir de les 10 descobrirem una nova història de superació de la mà de la periodista Ruth Caral i obrirem el capó de la ciència per parlar, per una banda, del cicle de paraules de ciència del Cosmo Caixa i, per una altra, per parlar de com ens afecten les altes temperatures d'aquests dies a la nostra salut. A partir de les 11 obrirem una nova secció d'On són les dones, avui amb la periodista, escriptora i Premi Planeta 2023, Sonsoles Sonega, amb qui parlarem de la seva última novel·la, Les hijas de la criada, i del paper de la dona dins del periodisme. I tot seguit pujarem el volum de la caravana per escoltar l'últim disc de Dalo. El que estem escoltant és només un tast del disc Delta, del cantautor Guillem Simó, més conegut com a Dalo, que avui s'asseurà als micròfons de la caravana de Ràdio Estel per parlar també de la seva nova gira, que està a punt de començar. I a les 12 del migdia encendrem els fogons de la food truck amb Arnau París i després obrirem, com cada dia, la nostra habitual consulta amb el doctor Jacinto Valverde. I per encarar l'última hora de programa, a partir de la 1 del migdia, parlarem d'òpera amb Maria Voronkova. I atenció, perquè avui ja us podem avançar amb qui parlarà la Girocleta. Olma Giró entrevistarà l'humorista Eva H. i l'actriu Anna Polvorosa, que demà estrena la pel·lícula Un mal dia lo tiene cualquiera. I acabarem, com sempre, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Vuit i quatre minuts abans de tot plegat, però fem un cop d'ull als títols més rellevants d'aquest dijous. Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia.
Abans que tot, però, comencem amb una darrera hora tallada la circulació a la línia R4 entre Terrassa i Sabadell Sud en ambdós sentits, i és que s'ha trobat un cos al voral de la via i s'ha demanat la interrupció temporal del pas d'aquests combois. Us n'anirem informant de tot plegat. I ara sí, els titulars d'avui comencen perquè el govern espanyol i el PSOE fan front comú contra les crítiques per la llei d'amnistia, Núria.
Sí, dirigents socialistes han defensat les esmenes acordades pel que fa al terrorisme davant les crítiques del també socialista Emiliano García Page. El president de Castella i la Manxa afirma que el PSOE està arribant al límit de la Constitució i desitja que no creui la línia.
I el nomenament que ha fet Aragonès de Sergi Sabrià com a viceconseller de Comunicació ha posat en peu de guerra l'oposició.
Els partits creuen que amb aquest moviment el govern està fent servir les institucions públiques en favor d'Esquerra quan falta prop d'un any perquè hi hagi eleccions a Catalunya.
I un dia com avui el Sindicat d'Infermeres de Catalunya seurà a taula amb el conseller de Salut.
Portarà una quarantena de demandes a la reunió amb Manel Balcells, una trobada que ha de servir per trobar un acord que posi fi a la vaga que fa 44 dies que dura. La principal reclamació és el reconeixement de la categoria professional AU i les especialitats.
I atenció també a aquesta notícia. Inspecció d'Educació ha assumit el lideratge de l'escola Andreu Castells de Sabadell després de la baixa de l'equip directiu.
La baixa es deuria com a resposta a les múltiples queixes que les famílies han fet al projecte educatiu i davant la previsió d'una concentració a les portes del centre prevista per aquest divendres a la tarda. Els serveis territorials d'educació al Vallès Occidental han assegurat que treballen per buscar una nova direcció.
Anem cap als esports. Pol Corredoira, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Ni un ni l'altre. Barça i Girona cauen eliminats de la Copa del Rei.
Nit per oblidar dels dos representants últims que quedaven de Catalunya. Va caure el Girona a Mallorca en una primera part per oblidar dels de Mitchell i el mateix va fer el Barça a Sant Mamés. Els bascos van portar el partit a la pròrroga on els dos germans Williams van ser letals de cara a gol.
I el Barça femení, que juga el liderat de grup a la Champions.
Ho fa rebent a casa l'Eintracht de Frankfurt. Avui a les 9 de la nit les de Giraldes estan imbatudes en competició europea i ja són a quarts de final, però volen passar com a primeres de grup.
Cara bé de l'actualitat, Olma Giró, molt bon dia.
Bon dia, avui parlarem del viatge de 2.000 quilòmetres que ha fet la girafa Benito. L'objectiu era traslladar-la a un zoològic en més bones condicions. També parlarem de com han aconseguit enxampar els lladres d'un cotxe de luxe.
Ai, el Benito. De seguida us ho expliquem tot plegat, 6 minuts que passen de les 8 del matí, abans, però, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, doncs a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb un ambient fresc o fred fins i tot, però al centre del dia, atenció, perquè les temperatures màximes se situaran entre els 20 i els 25 graus arreu de Catalunya. Unes temperatures que començaran a baixar una mica a partir de divendres. Ho farà més de cara al cap de setmana, però sempre amb valors per damunt dels normals per l'època de l'any. Tot això acompanyat de sol durant tot el dia, amb una excepció, les comarques del Pla de Lleida. Aquí la boira present aquest matí no marxarà ben bé fins a primeres hores de la tarda, i mentre que la resta de Catalunya tindrem temperatures de ple mes de maig. Aquí, Pla de Lleida, temperatures màximes que amb prou feines arribaran als 10 graus amb un ambient gris i fred durant pràcticament tota la jornada. És a partir de demà que comencen a baixar aquestes temperatures, però, com dèiem, sempre es mantindran durant una setmana, com a mínim, per damunt de les normals per l'època de l'any. Tot i això, a primeres hores del matí, l'ambient serà fred.
Gràcies, Jordi. I hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia, matí, on continuem destacant trams de boira a la demarcació de Lleida, que dificulta la visibilitat, destacant sobretot l'A2 i l'AP2 a Aitona, Soses i Juneda. Pel que fa a l'àrea metropolitana, normalitat pel que fa a les cues, amb retencions a l'A2 a Pallejà en sentit Barcelona, també a l'enllaç amb la B23 de Sant Joan d'Espí, hi ha 4 quilòmetres de cues, i a la C58 amb els trams habituals en els dos sentits de Montcada i Reixac, on hi ha més de 3 quilòmetres de retencions, i a les rondes ja hi ha més congestió tant a la ronda litoral, amb 7 quilòmetres en sentit sud des de Sant Adrià i 3 quilòmetres més entre el Bon Pastor i el Nus de la Trinitat cap al nord, com a la ronda de dalt, també en sentit sud, ara amb 5 quilòmetres més fins a Horta i la Vall d'Hebron. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Àlex. 8 minuts que passen de les 8. Rafa Sanauja, hola, hola.
Hola, hola.
Què tal? Com estem avui?
Bueno, bé, dijous.
Ara.
Això ja està fet.
Ja fa baixada, eh?
Ja, bueno, jo considero que la setmana ja ha acabat.
Ja ha acabat.
Pràcticament.
Fins aquí.
Fins aquí.
Va, aquí li donem el bon dia avui.
Mira, saps què passa? Que jo sé els gustos dels qui manen en aquesta casa, i clar, en un dia com avui no tinc elecció. Bon dia pels aficionats de l'Atlètic Club de Bilbao. Clàssic.
Sí, home.
L'únic equip amb Barça i Madrid que no ha jugat mai a una divisió inferior a primera divisió.
Sí, senyor.
No mai ha tastat la segona. Que no dic jo que, pel que sigui, alguna persona important d'aquesta ràdio, que signa nòmines, saps què vull dir?
Sí.
Sigui molt de l'Atlètic Club i tot. Fixa't. Sigui aquest bon dia una estratègia pilota.
Tu sabies que hi havia estat, León?
Tot podria... Oh. Ets León, tu?
Havia estat soci de l'Atlètic de Bilbao.
Ah, sí?
Sí, 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 tant.
Però no em referia a tu, eh?
Ja, ja ho sé, ho sé. Jo no signo nòmines.
No signes nòmines. Tot i que també tens el teu... Bueno, doncs, i com és això? Perdona, ara m'he interessat.
Una història... Família basca.
Família basca.
Sí, sí, sí.
Ah, molt bé. Doncs fantàstic. Per tant, enhorabona a tu també i bon dia. Bon dia de tot cor als seguidors de l'Atlètic Club. I és que, com ja sabeu, i ens ho explicava ara el Pol Corredoira, el Barça va quedar eliminat ahir de la Copa de Sa Majestat del Rei en Terres Basques. Va perdre la pròrroga a Sant Mamés per 4-2. L'equip del germà de Xavi va rebre un gol als 37 segons. Ho has agafat, no? Germà del germà de Xavi. Una mica despistadillos. Això sí, va reaccionar i van arribar a jugar amb tres juvenils sobre el camp. Yamin, Héctor Fort, el lateral esquerre i Curvasí, i també el davanter centre. En 30 minuts, els germans Williams els van sentenciar. I tu diràs, Sant Mamés, com sempre, una olla a pressió. I tu diràs, Valverde, com sempre, aquella cara amargada, però sense perdre la calma. I tu diràs, els bascos són nobles? Molt. Força i entrega, a saco. Es va mereixer passar, tot i que el Barça no va fer un mal partit en general. Aupa, Atleti, egunon.
Apa, Rafa.
Egunon a
tothom. Ens fiquem en aquest jardí.
Bon dia, Teac, bon dia.
Ara. Qui necessitarà vitamines aquest matí, va?
Va, fem-lo esportiu també, perquè la Copa mola, encara que a partir d'ara una mica menys pels equips catalans, que ja no hi queden. Queda un mallorquí, si podem considerar la parla mallorquina. I precisament, arran del que va passar ara, som moix. Vitamines per l'afició del Girona.
No sempre pot ser.
No. Bueno, però espera't, ara t'explico, perquè és que també és mala pata. Han perdut dos partits aquesta temporada, un contra el Madrid a la Lliga,
sí,
i el d'ahir, que els treu un títol. Després el Pol segur que ens explica més detalls, per a qui no hagi tingut ocasió de veure el partit, com va ser el match, però vaja, que jo em centro en l'afició, en aquella afició que fins ahir flotava per Girona, com ens deia el Quico a la tertúlia esportiva, allò és Disneylàndia. Està bé una mica també t'ho dic, una mica crescudets,
sí,
els gironins igual. Doncs
sí,
res, això és...
Els de Girona normalment ja són crescudets.
Doncs encara una mica més, tot i que li pesi a qui li pesi. Això és futbol, amics, i el que són les coses. Un partit, com us deia, un sol partit. El Girona havia perdut tota la temporada contra el Real Madrid a Montilivi. Doncs ahir, en el moment menys apropiat, perquè els treu de la Copa, pam, cauen contra el Mallorca, que tampoc no és res de l'altre món, i encaixant tres gols en una primera part desconeguda dels de Mitchell. Bona reacció, però insuficient. Hauria estat èpic, remuntar allò, però no. Per tant, per aquesta afició que, en fi, ja no estan acostumats a disgustos, vitamines, que el dia d'avui potser se'ls fa una mica complicat. Nota a peu, Javier Aguirre en cau molt bé.
Va, dit queda. Aquí no li arrencarà el cotxe.
Doncs mira, és fàcil que a les persones que no els hi agrada el futbol... Us ho dic perquè és molt guai. És un entrenament de Maradona que corre per les xarxes a Nàpols, que va fent autèntiques barbaritats amb la pilota, i sona aquesta cançó de fons. Per mi la tinc identificada al futbol més pur, com és el Diego. Estava mirant els temes aquest matí i tot és futbol. Tot. A les xarxes socials tot és futbol. La Copa mola, però és que quan no és la Copa és la Champions, i quan no la Supercopa, o el Bar, o Vinicius, o el germà de Xavi. Mira, aquest matí, a les 6 del matí, els temes més comentats a X, l'antic Twitter, l'antic pati de veïnes, eren Vitu Roque, Piqué, tienen 16, en referència als juvenils del Barça,
sí.
Xavi, quédate. Molt madridista opinant amb aquest hashtag. La Porta, Ansu, que no sé, s'ha colat per aquí, Messi, també s'ha colat, Joao Félix, Marc Guiu, Lewandowski. N'hi ha un que no és esportiu, que és de pel·lícules, es diu, era Marieta, no sé què és. Però...
No, no és de pel·lícules.
I de què és?
De la Isla de las Tentaciones.
Ah, mira, s'ha colat la Isla de las Tentaciones. Marieta, bueno, és televisió. Iniesta, Copa del Rei, Lamine Yamal, Nico Williams, Koeman. En fi, si no t'agrada el futbol, és fàcil que no t'arranqui el cotxe, perquè tot és futbol.
Segurament.
Joan.
Digue'm.
Va, el pas a l'informatiu no el faig jo avui, el fa un dels protagonistes de l'actualitat.
Vinga.
Javier, que ara ve l'informatiu de la caravana, com ho veus?
Bueno, un whisky a dormir.
La caravana, l'informatiu.
Un quart de nou del matí i avui us comencem destacant a l'informatiu de la caravana que el govern espanyol i el PSOE fan front comú contra les crítiques per la llei d'amnistia. Dirigents socialistes han defensat les esmenes acordades pel que fa al terrorisme davant d'aquestes crítiques del també socialista Emiliano García Page, el president de Castella i la Manxa.
El PSOE no es un partido del que se pueda dudar constitucionalmente. Tiene muy claro lo que es la Constitución, tiene muy claro lo que es el marco constitucional. Probablemente estamos muy en el límite ya, en el extrarradio de la Constitución, ¿no? Estamos a punto de pisar la frontera constitucional, ¿no? Ese límite me gustaría que no se pase nunca, ¿no? Porque el PSOE es como partido esencial y capital en la estructura constitucional del país, ¿no?
Les respostes han vingut des de dos fronts. D'una banda, el secretari general d'organització del partit, Santos Cerdán, ha afirmat que la majoria sap el que és terrorisme i li ha recriminat a Page que ell també hauria de saber-ho. Per altra banda, el ministre de Transports, Óscar Puente, ha sigut molt crític amb les paraules de Page.
No, yo creo que quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Page desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución.
Tot plegat el mateix dia que el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ha defensat les modificacions pactades amb Esquerra Republicana i Junts i recorda que el procés català no és comparable amb el terrorisme. Ho ha dit així.
Seamos serios. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree? Lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía. Y por tanto creo que seamos conscientes que lo que estamos haciendo es aprobar una ley que su propio título explica cuál es la finalidad, que es una ley orgánica para normalizar la situación política, institucional y social en Cataluña.
Mentrestant, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, diu que els reptes que afronta en aquest any que li queda de legislatura són el traspàs de Rodalies, aconseguir un finançament singular de Catalunya i que es pugui celebrar un referèndum d'independència. Tots tres, però, s'han de negociar amb el govern espanyol i per això defensa que Laura Vilagrà hagi estat nomenada com vicepresidenta del govern.
Per enfortir els diferents mecanismes de negociació, ahir vaig nomenar vicepresidenta del govern de Catalunya a la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, que crec que té demostrada la seva capacitat política, capacitat de treball en àmbits molt diversos i que ara correspondrà que el rol polític que ja anava exercint la vicepresidenta sigui de molta més intensitat.
L'altre nou nomenament que ha fet Aragonès és el de Sergi Sabrià com a viceconseller de Comunicació, que ha posat en peu de guerra a tota l'oposició. Els partits creuen que amb aquest moviment el govern està fent servir les institucions públiques en favor d'Esquerra quan falta prop d'un any perquè hi hagi eleccions a Catalunya. Ens ho explica tot plegat la nostra companya Judit Casellas. Molt bon dia.
Bon dia. L'ascens de Sergi Sabrià, de cap de l'oficina del president a viceconseller de Comunicació, no ha agradat gens als partits de l'oposició, que hi veuen un interès partidista del govern per vendre's de cara a les eleccions de l'any vinent. El PSC, Junts i els Comuns no es mossega la llengua i acusen el president Pere Aragonès de moure els fils del govern per pur benefici electoral. Són Salvador Illa, del PSC, Albert Batet, de Junts, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
No està per la feina, per la sequera, per l'educació, per les energies renovables, per les infraestructures, sinó que està per les eleccions, que les eleccions són la seva prioritat. Decepcionant, però sobretot un gran error. Un altre gran error de la seva presidència que Catalunya no mereix.
I aquest canvi de govern no enforteix les institucions. No enforteix les institucions. Perquè el respecte i el prestigi de les institucions també és no utilitzar-les de forma partidista amb interessos de partit.
La pregunta que s'imposa és evident. A partir d'ara, cada decisió que vostè prenga la prendrà com a candidat o la prendrà com a president. Serà pel bé del partit o serà pel bé del país?
Sabrià sempre ha tingut un perfil molt dur amb Junts i amb el PSC, els principals competidors d'Esquerra, i ara a un any de les eleccions, el govern vol que adquireixi més projecció pública, amb més presència als mitjans i fins i tot amb potestat per participar a les reunions del Consell Executiu. La seva figura tampoc no és ben vista per la bancada unionista, que recorden com l'exdiputat animava els ciutadans a participar a les manifestacions independentistes del 2017. Carlos Carrizosa, de Ciutadans, i Lorena Roldán, del Partit Popular, critiquen que fomentés el tsunami democràtic.
Yo me pregunto qué utilidad tiene real para la ciudadanía que usted cambie al señor Sabrià de director de su oficina a viceconseller. Yo no lo sé. A lo mejor es porque ustedes prevén que el señor Sabrià acabe investigado, si no lo está ya y no lo sabemos, por el caso tsunami.
Dio instrucciones a los catalanes para boicotear el aeropuerto, para ocupar el aeropuerto. Esos son los perfiles que escoge este, según dice, para mejorar la vida de todos los catalanes.
Aquest és el tercer canvi que ha fet Aragonès durant la legislatura. En els altres dos va tocar els fonaments de l'executiu, primer amb el cessament de Jordi Puigneró de Junts, que va derivar en el trencament del govern de coalició, i després amb el relleu de tres consellers d'Esquerra. En canvi, el d'ara, l'oposició llegeix com una operació de màrqueting per les eleccions del 2025.
Gràcies, Judit. El fet és que avui el Sindicat d'Infermeres de Catalunya també s'haurà a la taula amb el conseller de Salut. La reunió amb Manel Balcells ha de servir per trobar un acord que posi fi a la vaga que fa 44 dies que dura. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. El sindicat portarà una quarantena de demandes a la trobada. Les principals són el reconeixement de la categoria professional A1, que tenen vetada, tot i que fa anys que són graduades i, per tant, hi podrien accedir. Aquest canvi l'ha d'aprovar el Ministeri de Sanitat. Des del sindicat demanen que, mentre no ho fa, la Generalitat els pagui el complement salarial que rebran quan entrin en aquesta categoria. Així ho explicava Laia Marçal, vicepresidenta d'Infermeres de Catalunya, en declaracions a Ràdio Estel.
Insistim en aquesta homologació a la categoria A1 fins que això no pugui dur-se a terme a nivell estatal, perquè sabem que això pot demorar-se mesos, i de la mateixa manera que també insistim en aquest reconeixement de totes les especialitats infermeres.
El sindicat també reclama que reconeguin les especialitats que estudien les infermeres, tal com passa amb els metges. Infermeres de Catalunya avisa que si Salut no cuida els professionals sanitaris, cada vegada perdrà més personal, tal com advertien ahir en aquest programa des del Consell de Col·legis d'Infermeres de Catalunya.
Gràcies, Pau. Més notícies a aquesta hora, perquè Inspecció d'Educació ha assumit el lideratge de l'escola Andreu Castells de Sabadell després de la baixa de l'equip directiu, Núria.
Sí, la baixa es deuria com a resposta a les múltiples queixes que les famílies han fet al projecte educatiu i davant la previsió d'una concentració a les portes del centre prevista aquest divendres a la tarda. Els serveis territorials d'educació al Vallès Occidental han assegurat que treballen per buscar un nou equip que assumeixi el lideratge de manera interina. Mentre això no passa, però, garanteixen que el centre ha seguit i seguirà funcionant de manera correcta. Ho explica Maite Fons, directora dels serveis territorials del Vallès Oriental.
Quan apareix un equip davant d'una incidència com aquesta d'aquí, evidentment hi ha l'equip d'inspecció, que ha fet un seguiment des del minut zero, quan insisteixo, venint al centre, treballant des del centre. La inspectora del centre i la coordinadora estan aquí físicament tot el dia, doncs, treballant i garantint i ajudant l'equip de coordinadors, que són excel·lents docents i excel·lents persones, doncs que entre ells tots han garantit, doncs, que les classes puguin continuar.
23 minuts que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè, que encara us expliquem més notícies. I és que el Parlament de Catalunya ja ha donat llum verda a la pròrroga dels pressupostos de l'any passat a la Generalitat a l'espera que s'aprovin els nous, Núria.
I ha estat gràcies als vots favorables d'Esquerra, PSC, En Comú Podem i l'abstenció de Junts i la CUP. Es tracta d'una pròrroga tècnica, segons ha dit la consellera d'Economia, Natàlia Masguix, que servirà per mantenir el funcionament de l'administració. La consellera ha mostrat la seva plena confiança amb el PSC, En Comú Podem, Junts i la CUP per acordar els comptes del 2024.
Ens trobem en una pròrroga tècnica del pressupost i tenim també plena confiança en arribar a un acord sobre els pressupostos properament. També és cert que l'ideal hauria estat començar el nou any amb els comptes ja aprovats. Ho vaig dir en aquesta cambra des del govern fa moltes setmanes, mesos, de fet que tenim la feina enllestida i hem volgut ser respectuosos amb els tempos de les diferents formacions. I ho hem fet així perquè entenem que el més important és que els comptes s'acabin aprovant.
Socialistes i Comuns han advertit al govern que abans cal generar i recuperar la confiança i complir els compromisos de l'any passat. Des de Junts han avançat que preparen un document per negociar amb l'executiu o presentar una esmena a la totalitat.
I l'advocat Gonzalo Boye ha demanat que s'arxivi la causa contra el tsunami democràtic. La defensa alega que la instrucció del cas va caducar el 29 de juliol del 21.
L'advocat que porta la defensa de Josep Lluís Alai, cap de l'oficina de l'expresident Carles Puigdemont, afirma que el termini de la instrucció acabava a finals de juliol i la pròrroga no es va demanar fins al 2 d'agost. També diu que, com que encara no s'ha pres declaració a cap dels investigats, això anul·la tot el procés i el cas hauria de quedar arxivat. Gonzalo Boye ho demana en un escrit de 16 pàgines que ha entregat a l'Audiència Nacional, en el qual recorda que un procediment judicial no es pot enviar a judici sense que s'hagi pres declaració dels investigats durant la fase d'instrucció, cosa que l'advocat remarca que encara no ha passat.
I més qüestions, perquè el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha acusat el govern espanyol de gestionar malament el canvi de model dels programes de garantia alimentària, tot plegat després que l'executiu de Pedro Sánchez, recordem, ahir ho explicàvem en aquest programa, hagi aprovat una subvenció de 100 milions d'euros per Creu Roja perquè s'encarregui el conjunt de l'Estat a través d'un sistema de targetes monedor.
Lamentem que el govern espanyol durant aquests anys hagi gestionat tan malament aquesta situació. Sabíem des de feia temps que calia fer aquesta transició cap als models de targetes moneders. Hem viscut tot l'any 23 amb moltes incerteses que passaven a l'any 24.
L'entitat haurà de fer front als mesos que van des de l'abril, que és quan acaba el programa actual, fins a final d'any, atès que el 2025 se n'encarregaran les comunitats autònomes. El conseller ha lamentat tant el retard a la decisió com la decisió en ella mateixa i ha calculat que el model del ministre cobriria les necessitats d'unes 11.000 famílies davant les 17.000 acollides als programes actuals.
I en plana internacional us expliquem que el Tribunal Internacional de Justícia decidirà aquest divendres si ordena a Israel aturar immediatament la guerra de Gaza.
En un comunicat publicat aquest dimecres, la Cort amb seu a Haia ha anunciat que es pronunciarà divendres al migdia sobre les mesures provisionals sol·licitades per Sud-àfrica a la seva demanda contra Israel per genocidi. Aquest òrgan judicial internacional que dirimeix disputes entre estats ha de determinar si és plausible que l'estat sigui còmplice o estigui cometent un genocidi. És el principal requisit per atorgar les cautelars en aquesta fase del procediment. Posteriorment, s'entra en el fons de la qüestió, és a dir, si efectivament s'han vulnerat la Convenció del Genocidi.
I milers de persones s'han concentrat aquest dimecres davant del Congrés de l'Argentina en una vaga general contra la polèmica llei òmnibus que reforma tot l'estat del president Javier Milei.
La Confederació General del Treball, el principal sindicat argentí, convocava la protesta per denunciar el pla de xoc neoliberal de Milei. Es feia una marxa cap al Congrés, on el govern portarà avui dijous el macrodecret que pretén desregular àmpliament diversos sectors econòmics, però també declarar l'emergència pública, el que atorgaria més poders a Milei.
I atenció, perquè això passa només 45 dies després de la seva elecció com a president. I tornem cap a casa nostra, perquè els treballadors del servei d'atenció del telèfon d'emergència 112 mantindran les aturades per exigir al govern la internalització. Porten més de 5 mesos de vagues i protestes.
Sí, els sindicats han reclamat al govern des del Parlament que faci efectiva la internalització i no prorrogui a Ferrovial el contracte de gestió, que recordem finalitza aquest mes de març. És Eduardo Ortega, representant de Comissions Obreres dels Treballadors del 111 de la Zona Franca.
El que demanem és que, amb la internalització, òbviament, del servei, tots aquests problemes, o almenys la gran majoria, creiem que es poden pal·liar perfectament, i demanem, sisplau, la responsabilitat directa de la Generalitat. Demanem també un conveni propi, un conveni d'emergències, que no sigui un de telemàrqueting, que sigui més adient per el nostre treball i per la necessitat dels treballadors i de la gent.
Recorden que la Generalitat porta sancionant la multinacional durant 14 mesos consecutius per deficiències en el servei.
I el govern espanyol justifica invertir més diners a la xarxa de Rodalies de Madrid perquè diu que està més deteriorada que la catalana. Per això també hi enviaran el doble de trens nous que a Catalunya.
Sí, a Catalunya està previst que s'inverteixin 6.400 milions d'euros i a Madrid es faran obres per valor de 7.100 milions d'euros. El ministre de Transports, Òscar Puente, diu que això és perquè la xarxa de Rodalies de Madrid està més envellida i també perquè el ritme d'execució és més alt a Catalunya. Així ho ha justificat el ministre Puente en una compareixença al Congrés.
Cataluña tiene una red de cercanías más desarrollada que Madrid. Aquí se está interviniendo en una red que estaba menos dotada que la red de Cataluña. Y, por tanto, eso explica también las diferencias. Pero, fíjese, 101 trenes nuevos 1.000 millones de euros de inversión van a los trenes que se van a poner en Rodalies. Por supuesto, a Madrid se van a traer 203 trenes, creo recordar, porque también tiene la red más deteriorada.
Puente també ha dit que veu compatible allargar la pista més propera al mar de l'aeroport del Prat i fer-ho respectant al màxim el medi ambient.
Hi ha encara més qüestions perquè 7 de cada 10 dones catalanes tenen por de patir una agressió sexual quan van soles pel carrer i de nit. Així ho recull l'enquesta del CEO publicada avui.
Un 52% tenen molta por de ser atacades sexualment quan caminen pel carrer de nit totes soles. També hi ha un 19% de dones que tenen por, però més moderada. Si es mira per edats, el 70% de les noies que tenen entre 18 i 25 anys tenen molta por de patir un atac sexual pel carrer durant la nit. Un tipus d'agressió amb un clar biaix de gènere, ja que només 2 de cada 10 homes tenen por de ser agredits sexualment quan van sols pel carrer de nit.
I canviem radicalment de qüestió perquè el sacerdot nigerià Kenneth Ilubuki denuncia des de Barcelona que els cristians viuen sense llibertat religiosa a Nigèria. Ho ha dit en un acte al Col·legi d'Advocats de la ciutat amb el lema «Creure és el teu dret». Són declaracions a Radio Estel.
Precisamente en Nigeria hemos visto en estos últimos años la persecución de los cristianos y la verdad que necesitan ayuda en el sentido de que quieren vivir su fe como cristianos. En los últimos años también hemos visto que, dado la circunstancia de que los terroristas de Boko Haram están intentando borrar cualquier cosa que tiene que ver con la educación occidental en África. Han empezado matando, secuestrando y quemando a las iglesias.
El sacerdot nigerià ha lamentat que a Nigèria els cristians pateixen el drama de la impotència.
I
el
pap... Nuestros hermanos ya no pueden salir ni siquiera pueden ir a la iglesia para alabar a Dios. Y es terrible. Y en estos momentos se encuentran algunos de ellos en los centros de acogida como refugiados. Algunos de ellos ya no pueden volver a sus pueblos porque han sido, la mayoría de ellos, asesinados, secuestrados. Y lo que pedimos no solamente es la colaboración, sino también la oración de todos los cristianos en el mundo.
Deia, i el papa diu que l'home no ha de convertir-se en l'aliment per als algoritmes i que la comunicació ha de seguir sent plenament humana.
Sí, en el seu missatge en el marc de la 58a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, Francesc reflexiona sobre les oportunitats i els riscos de la intel·ligència artificial i les noves tecnologies que estan canviant radicalment la informació. Adreçant-se a tots els periodistes de guerra, el pontífex assegura que l'ús de la intel·ligència artificial no esborra el paper del periodisme sobre el terreny. En aquesta línia afegeix que només tocant el patiment de primera mà podrem entendre l'absurd de les guerres.
Gairebé 2 minuts que passen de 8:45 del matí. Gràcies, Núria. Fins ara.
Fins ara.
Anem cap als esports.
La caravana.
I els esports, Pol Corredoira, bon dia de nou.
Hola, Joan, bon dia.
Nit negra pels equips catalans a la Copa.
Sí, perquè tots dos han caigut eliminats als quarts de final. Comencem pel Barça, que va ser superat per l'Atlètic Club de Bilbao a Sant Mamés. Gruceta s'avançava pels bascos al primer minut de partit. Empatava Lewandowski amb una mica de sort, aprofitant un mal refús de la defensa sota pals. Lamine Yamal tornaria, en aquest cas, a posar per davant els blaugrana amb una gran jugada individual, però Sancet, només començar la segona meitat, recuperava la igualtat a l'electrònic. Lamine va tenir a les seves botes el desempat, però el seu xut va anar per sobre dels pals. Ja la pròrroga, una Diana d'Iñaki Williams i un altre del seu germà, Nico Williams, donarien les semifinals als Lleons. Xavi, l'entrenador del Barça, ha tornat a dir que estan en construcció i ha fet referència a la generació de futbolistes que té ara el Barça.
Tenemos una plantilla corta, plantilla muy joven, futbolistas que van saliendo y creo que, como ha dicho tu compañero, pues creo que es el inicio de algo importante, de una generación importante, ¿no? Esté de entrenador yo o no esté, pero creo que el Barça tiene futuro.
Des de dins del bastidor també ha parlat Pedri, que ha estat autocrític.
Que a pesar de que tenemos jugadores jóvenes lo hemos dado todo hasta el final, es verdad que no ha podido ser y tenemos que hacer autocrítica, sobre todo a nivel defensivo que nos está marcando muchos goles este año y el año pasado fue lo que nos dio la liga y bueno, creo que hay que hacer autocrítica, pero ya cambia el chip.
I atenció, perquè el Girona ha dit també adéu a la Copa del Rei després de caure per 3-2 contra el Mallorca, Pol.
Sí, al descans els de Mitchell perdien per golejada 0-3, Larín encetava el marcador i el segon l'anotava Abdon Prats. Els gironins haurien pogut igualar el gol de Larín amb dues ocasions de Savinho i d'Estuani, tot i que no trobaven encert. Abans del descans, l'àrbitre a instàncies del VAR xiulava un penal a favor del Mallorca per mans, que suposava el tercer pels balears. A la segona meitat, però, el Girona mostrava una altra cara, sotmetent el rival, i un penal que transformava Estuani des dels 11 metres obria un raig de llum sobre el conjunt de Mitchell. Els minuts, però, anaven corrent sense aconseguir desfer la diferència al marcador. Savinho ho aconseguia a l'afegit, però ja era massa tard per poder forçar la pròrroga. L'entrenador del Girona, Mitchell, però, fa una lectura positiva del camí a la Copa i aplaudeix els seus futbolistes.
Gracias a Dios llevamos nosotros 4 meses cerca de sin perder. Quiere decir que estamos haciendo un trabajo brutal. El equipo está haciendo un trabajo maravilloso. Estos jugadores, yo creo que solo hay que reconocerles lo bueno que son y lo bueno que hacen las cosas. Hoy se han dejado la vida por intentar remontar hasta el último momento. Han tenido una gran mentalidad.
És la segona vegada que el Girona arriba a uns quarts de final en tota la seva història. L'únic precedent fins ara era la temporada 18-19 amb Eusebio Sacristán a la banqueta quan van caure per un total de 3-7 en el global de l'eliminatòria contra el Madrid.
Ara només falta saber el nom de l'últim semifinalista.
Correcte, que en aquest cas sortirà del duel entre l'Atlètic de Madrid i el Sevilla, que s'enfronten al Metropolitano avui a les 9, Reial Societat, Mallorca, Atlètic Club, i un d'aquests dos equips serà el bombo dels sorteig de semifinals de demà. Els del Xolo són favorits per la situació a la Lliga, són quarts, mentre que el Sevilla és 17è, però partit únic, qualsevol cosa pot passar.
I el Barça femení juga avui el liderat del grup a la Champions contra el Frankfurt.
Les alemanyes visitaran el Johan Cruyff a partir de les 9 del vespre en la cinquena jornada de la fase de grups de la Champions. L'objectiu per les catalanes és segellar el liderat després d'aconseguir la classificació ja l'anterior jornada. Recordem, estan classificades per quarts després de la seva golejada contra el Rosengard per 7-0 i ara volen la victòria per certificar la primera posició i poder tenir el partit de tornada de quarts al Johan o a Montjuïc si fos necessari. Un partit, per cert, que es disputa amb la incògnita de saber qui serà el relleu de Jonathan Giraldo de la banqueta un cop acabi la temporada. El club vol tancar-ho com més aviat millor per evitar d'aquesta manera més especulacions. Rafael Navarro i Pere Romeu, els seus ajudants actuals, es posicionen com les opcions més factibles. Així parlava Patrick Guijarro sobre el possible relleu de l'actual entrenador a la roda de premsa prèvia al partit.
Los dos, al igual que estaba Jonah también anteriormente segundo entrenador, vienen de la casa, entonces independientemente si son ellos dos o de fuera, sé que el club elegirá bien.
I encara escàndol arbitral en el món del futbol italià.
Sí, a Itàlia, perquè el programa de televisió La Lene ha publicat les declaracions d'un àrbitre de la Sèrie A que reconeix errors al camp i al VAR. També diu que dins del comitè hi ha la sensació que les avaluacions dels àrbitres no només depenen de les seves actuacions i parla de dinàmiques polítiques, unes paraules que han sacsejat els fonaments del futbol italià. L'equivalent al Comitè Tècnic d'Àrbitres d'Itàlia ha contestat aquestes paraules dient que són inacceptables i sense fonament.
En tenis també nom propi, Carlos Alcaraz, que ha quedat eliminat de l'Obert d'Austràlia després de caure quarts de final en 4 sets per 1-6, 3-6, 7-6 i 4-6 davant l'alemany Alexander Zverev.
Sí, el tenista murcià pagava cara haver fet un molt mal inici de partit, aquest 1-6 que comentaves, tot i que el tercer set reaccionava al tiebreak intentant forçar 2 sets més perquè el poguessin conduir a la victòria. No era possible davant d'un Zverev que es mostrava molt superior. A la roda de premsa després del partit, Alcaraz feia autocrítica.
Pero no me he encontrado con buenas sensaciones al principio del partido, con muchos errores que no venía haciendo en los comienzos de los partidos anteriores, con un nivel de saque muy malo también, de porcentaje, de dirección, de velocidad, de todo. O sea, ha sido una lástima el comienzo del partido que he hecho y obviamente contra jugadores de este estilo luego es muy difícil remontar.
Ara l'alemany s'enfrontarà a les semifinals a Medvedev, mentre que a l'altra semifinal l'enfrontaran Novak Djokovic amb Jannik Sinner. Alcaraz, en no defensar punts de l'any passat, en sumarà 400 al rànquing, però podria perdre la segona posició a l'ATP si Medvedev es proclama campió a Austràlia.
I finalment us destaquem que el bàsquet Girona ha anunciat que el grec Katsikaris, veterà de les banquetes amb més de 25 anys d'experiència, és l'escollit per rellevar Salva Camps a la banqueta de l'equip.
La destitució de Camps que s'anunciava ahir era precipitada pels mals resultats del conjunt català, 14è de la Lliga Endesa i amb un triomf de marge sobre la zona de descens. El Girona ha perdut en les 7 últimes jornades de manera consecutiva.
8:38, gràcies, Pol, fins ara.
A tu, fins ara.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida en aquest estudi, David Cid, diputat d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya.
Ràdio Estel. Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts i arribarem a 9:45 del matí. Mireu, Pere Aragonès sorprenia aquesta setmana anunciant canvis al seu govern incorporant Sergi Sabrià com a viceconseller d'Estratègia, uns canvis que des de l'oposició han definit com electoralistes, tenint en compte que les eleccions a la Generalitat s'han de celebrar d'aquí un any. L'oposició li va retreure ahir des del Parlament, on Aragonès va explicar-se i des d'on va dir que en aquest any que queda el govern es planteja tancar el traspàs de Rodalies, un finançament singular per Catalunya i deixar pactat un referèndum d'independència. Aquesta és l'actualitat política de la setmana a casa nostra, marcada per altres coses com la sequera o els pactes per formar govern a Barcelona. I de tot plegat en volem parlar avui amb el diputat David Cid, portaveu d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya. David Cid, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, gràcies per convidar-nos.
Senyor Cid, com valoren des d'En Comú Podem els canvis que ha fet Aragonès dins del seu govern?
Bé, nosaltres ho vam dir ahir, ho va dir la nostra presidenta, la Jessica Albiach, que sembla, no?, que el que ha fet al final el president Aragonès és muntar-se el seu comitè de campanya electoral al Palau de la Generalitat. No? Jo crec que sobretot parteix d'una premissa que és errònia, que, no?, que el president i el govern d'Esquerra Republicana creu que té un problema de comunicació. De fet, avui no llegia el senyor Sabrià, flamant viceconseller, dient que ell dirà el que el president no pot dir. No sabia que teníem un president que censurava en les seves opinions, però jo crec que el problema que té el govern no és de comunicació, sinó que és de capacitat de governar. Jo crec que tenim greus problemes a Catalunya, per exemple, ha passat amb educació amb l'informe PISA, tenim clarament, per exemple, també la sanitat col·lapsada, ho hem vist també aquest Nadal, malgrat tenim el pressupost més alt de la història en sanitat. Evidentment hem d'afrontar el repte de la sequera, però és que, a més, amb reptes tan importants com la transició ecològica, Catalunya és la pitjor comunitat de tot l'Estat amb energia renovable, o sobretot és un govern que pràcticament porta 10 anys sense política d'habitatge, que és el principal problema que tenen avui moltíssimes famílies, ja sigui per pagar la hipoteca o accedir, per exemple, en un pis de lloguer. No? I per mi aquest és el problema principal, és a dir, és un govern que no governa, que té el motor gripat, i per tant nosaltres no creiem que la necessitat avui sigui no crear un comitè electoral a Palau o pujar el to, en aquest cas, com també llegia avui que deia el flamant viceconseller, el senyor Sabrià, sinó que tenim un govern que no governa i que no té un model o un horitzó per Catalunya. No? Per exemple, jo no deia, no? Insisteixo en aquesta idea, no? El president, jo podré dir coses que el president no pot dir, no? Si és que el problema és que no sabem moltes vegades què pensa el president de la Generalitat. No? Jo no sé què pensa sobre l'ampliació de l'aeroport, per exemple, amb Hard Rock, que és aquest projecte de construir el casino més gran d'Europa al sud de Tarragona, diu, no és el meu model, però no l'acabarem fent. Per tant, jo crec que aquest és el problema principal, de que no sabem quina Catalunya vol l'Esquerra Republicana i el president de la Generalitat per la Catalunya que vindrà, pel que passarà els propers anys al país i els reptes que hem d'afrontar. No? Aquest és el problema principal que té Catalunya, no crear una espècie de, no, insisteixo, de comitè electoral que al final pagarem tots i totes amb els nostres impostos.
Sí, com sigui, des del Parlament ahir Aragonès els va dir que li queda pendent al govern en aquest any abans de les eleccions el traspàs de Rodalies, ara ho dèiem, aconseguir un finançament singular i deixar pactat un referèndum d'independència.
Però tornem una mica al mateix, no? És evident que el traspàs de Rodalies és clau, i a més per construir aquesta Catalunya de trens que nosaltres volem, la mobilitat sostenible és fonamental i evidentment és una infraestructura central del país. També nosaltres reclamem un nou sistema de finançament singular per a Catalunya, que tots sabem que el tenim caducat des del 2014, però tot són coses que no depenen només d'ell. És a dir, depenen de la negociació amb el govern de l'Estat. Per sort, no, tenim un govern a favor de Catalunya. Jo crec que en aquest sentit no, també s'ha trencat aquesta idea de que era el mateix un govern en el qual hi eren els comuns o hi era Sumar com govern de PP i Vox. Ho hem vist amb el català al Congrés, però ho estem veient també, per exemple, amb el ministre de Cultura i la política que està no fent en defensa de la plurinacionalitat. Però, clar, allò que depèn directament de la Generalitat no és una prioritat. És a dir, per tant, jo crec que els reptes principals que hauria de tenir el govern aquest darrer any de legislatura, insisteixo, què pensa fer el govern de la Generalitat per resoldre la crisi educativa? Què pensa fer el president de la Generalitat per no les famílies, quan truquen al metge de capçalera, tinguin, per exemple, accés en menys de 5 dies? No? I això és, per mi, això és lo fonamental que hauria de fer el govern, perquè al final també, que nosaltres, evidentment, creiem en l'autogovern de Catalunya, la millor manera d'exercir l'autogovern la millor manera de defensar l'autogovern és exercir-lo. No? I per tant, per exemple, no, també abans que parlàvem d'habitatge, les polítiques d'habitatge són 100% exclusives del govern de la Generalitat i està desaparegut amb la construcció d'habitatge públic. No? I aquest és el repte principal que crec que té. I jo també no sé, jo crec que no, si la gent es pregunta, per exemple, què recordarà del govern aragonès? O sigui, quin és el llegat que deixa el govern aragonès, no, com a govern? Jo, més enllà de les bronques amb Junts, és difícil, no, saber quines són les prioritats d'aquest govern.
Sí, com sigui, el traspàs amb Rodalies sí que ha començat, no?
Bé, jo crec que, evidentment, hi ha l'acord. No crec, i a més ha reconegut el propi govern, que no serà un traspàs senzill i que necessitarà temps. Jo vull posar en valor també, no només el traspàs, sinó que crec que hem de mantenir el ritme d'inversions. I, per tant, també és molt important que l'Estat, com està fent des de fa un temps, compleixi en aquest cas amb la inversió en la xarxa de Rodalies, però el que ha passat és que hem estat 20 anys que s'ha prioritzat sobretot la xarxa viària i no en aquest cas Rodalies. Ha passat a Catalunya, però ha passat a tot l'Estat i crec que per primera vegada el pla Rodalies està complint-se amb els objectius. Per la informació que jo tinc, pràcticament estem al 50% tant de licitació com d'execució i, per tant, crec que s'està avançant en la bona direcció i més tenint en compte aquest context d'emergència climàtica i que li demanem molts esforços a la gent perquè es mogui en transport públic. Evidentment, això vol dir que hem de millorar, no, la xarxa de Rodalies de manera fonamental i també, com hem fet des del govern de l'Estat, que ha estat una política central nostra, mantenir els preus del transport públic doncs rebaixats del 50% com hem fet des dels comuns.
Ara em deia, tenim un govern a favor de Catalunya, i ho entenc perquè, evidentment, a dins del govern hi és Sumar, també. Ara bé, qui porta el pes del govern és el PSOE, i una persona important de dins del PSOE és García Page, i ahir l'escoltàvem parlant, i ahir García Page deia això.
El PSOE no es un partido del que se pueda dudar constitucionalmente. Tiene muy claro lo que es la Constitución, tiene muy claro lo que es el marco constitucional. Probablemente estamos muy en el límite ya, en el extrarradio de la Constitución, ¿no? Estamos a punto de pisar la frontera constitucional, ¿no? Ese límite me gustaría que no se pase nunca, ¿no? Porque el PSOE es como partido esencial y capital en la estructura constitucional del país, ¿no?
I així feia referència a la llei d'amnistia mentre parlava entre destacats líders del Partit Popular. Tenim un govern a favor de Catalunya?
Jo crec que sí. No? L'aposta per la plurinacionalitat crec que és ferma. Ho explicava abans, ho hem vist. O sigui, la primera decisió que es va prendre, que per mi és una decisió transcendental perquè expressa realment aquesta Espanya plurinacional, és que es pugui parlar, per exemple, català al Congrés. Tenim, evidentment, el govern espanyol treballant pel català, no? Perquè sí, el català llengua d'ús al Parlament Europeu i llengua oficial a la Unió Europea. Jo vull aquests mateixos dies hem vist, no?, com el nostre ministre de Cultura, l'Ernest Urtasun, defensant també els, no?, el que representa aquesta pluralitat lingüística, fins i tot, no?, reconeixent a l'Astúria i l'aragonès. I, per tant, jo crec que sí, i a més ho estem veient. És a dir, és un govern que vol resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya, està apostant, jo diria, de manera valenta amb una llei d'amnistia per posar el comptador a zero, que això no vol dir, jo puc entendre que molta gent tingui dubtes, però això no vol dir no oblidar el que va passar, això no vol dir deixar de ser crític amb l'independentisme, també amb el centralisme. Vull dir, jo crec que és evident, no? Diu, no? El senyor Page deia, no, estem en els límits de la Constitució. No, el que està totalment fora de la Constitució és el Partit Popular i Vox. Vull dir, quan el censura, per exemple, com hem vist, no? Festivals culturals, o, per exemple, quan es volen retirar subvencions per publicacions en català al País Valencià o a Balears, jo crec que, evidentment, no? S'està contradient els valors constitucionals, i, per tant, jo crec que, evidentment, no? I també ara parlaves, no? És a dir, un govern que està disposat a reforçar l'autogovern de Catalunya, per exemple, doncs, en aquest cas, amb el traspàs de Rodalies o de l'ingrés mínim vital, jo crec que, evidentment, no? Aquesta idea de l'Espanya irreformable que els sectors de l'independentisme durant molt de temps han defensat, jo crec que ha saltat pels aires. I, a més, jo crec que és evident, també hi havia aquesta idea, jo ho he sentit moltes vegades al Parlament de Catalunya, no? Certs sectors de l'independentisme deien que era indiferent un govern de PP i Vox com un govern en el qual hi fos, per exemple, sumar-hi els comuns. Jo crec que això no és una realitat que els fets han desmuntat, però és que, a més, crec que la ciutadania de Catalunya no ha desmuntat. Jo vull recordar que a vegades s'oblida, però els comuns vam ser la segona força a les eleccions generals per davant d'Esquerra Republicana de Junts per Catalunya.
Ja que som a Madrid, senyor Cid, quines són les relacions entre Sumar, Podem i Comuns?
Jo crec que les nostres relacions com a força política catalana, com els comuns, són molt bones, no? I jo crec que Sumar, en aquesta idea, no?, també, no?, de que parlaven de reconeixement del que, no?, del que és l'Estat i, per tant, també de la seva plurinacionalitat, Sumar entén que el seu espai polític natural a Catalunya són els comuns, reconeix, evidentment, no?, ens reconeix com a força política autònoma i, evidentment, doncs, treballem plegades, perquè nosaltres també entenem que quan a Catalunya li ha anat bé, quan a Catalunya no les esquerres han liderat, també, evidentment, ha estat motor de transformació d'Espanya i, per tant, bueno, jo crec que la campanya electoral, jo crec que la nostra sintonia es va veure i també es veu, no?, també es veu al Congrés, no?, i, per tant, crec que aquí, no?, tant l'Ada Colau com la Jessica Alvia com la Candela López, doncs, evidentment, tenen, no?, una relació fluida i directa amb Yolanda Díaz i amb l'equip de Sumar.
Uh-huh. I, per últim, si parlem de Madrid, hem de parlar, les darreres setmanes surt a totes les portades dels diaris, com a mínim dels diaris catalans, i pel que fa a l'Estat espanyol, si no erro, El País ha sortit alguna cosa, i El Mundo també, per dir que no és que res és veritat, l'Operació Catalunya.
És un escàndol democràtic, i evidentment no el que parlàvem abans, no? A mi el que em sorprèn és que hi hagi dirigents com Page no, que estiguin molt preocupats no, per un projecte de llei que en tot cas s'haurà d'aprovar al Congrés i després haurà de dictaminar el Constitucional. Jo estic segur que és constitucional, però haurà de seguir el seu procediment. Jo no he sentit el senyor Page dir res, no? O sectors del PSOE dir res sobre l'Operació Catalunya, i encara és més greu el silenci de Feijóo. És a dir, al final, jo crec que un partit que teòricament diu que defensa l'estat de dret i la democràcia, és a dir, no pot callar davant d'una operació policial i de la utilització, no, d'una policia política saltant-se tot l'estat de dret no, per investigar o perseguir adversaris polítics. I després s'escandalitzen quan es parlem de que, no, hi ha hagut cloaques policials. El nostre espai polític les ha patit, o quan diuen que no hi ha l'Ofer a Espanya, bueno, no sé, nosaltres com els comuns, no? En aquest cas l'alcaldessa Colau no? va patir més de 16 querelles no? presentades que totes han estat arxivades i que clarament tenien una intencionalitat política. Bueno, no sabem què hagués passat. La senyora Colau la van investigar durant campanya electoral. Nosaltres al final la senyora Colau no va ser alcaldessa per pràcticament 300 vots, per tant, què hagués passat? No? I bueno, jo crec que és un escàndol democràtic el que ha passat en aquest país, i evidentment no, l'Operació Catalunya ho és, i jo crec que tothom aquí ha donat les explicacions, i que caigui qui caigui, i evidentment nosaltres hem defensat que el senyor Rajoy ha de comparèixer a la Comissió d'Investigació del Congrés, i insisteixo, jo crec que no, el senyor Feijóo, que ara està en loquaz, no? Pràcticament cada dia té una idea nova, hi ha un silenci absolut sobre el que va fer Rajoy, el ministre de l'Interior, Fernández Díaz, i bueno, jo entenc que tots els que estaven en el Consell de Ministres. No?
Més enllà d'una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats, es pensa fer alguna cosa des del Parlament de Catalunya?
Bueno, nosaltres aquí també tenim una comissió d'investigació en marxa, també no, sobre diferents casos, perquè també vull recordar, no, en aquest cas, el Pegasus, no, que per tant també, i que nosaltres evidentment també hem denunciat, i jo crec que també cal veure quin recorregut té, perquè bueno, per fi, no, crec que la Fiscalia ha decidit no, prendre cartes sobre aquest assumpte, i per tant jo crec que evidentment això té un recorregut judicial, perquè evidentment s'han vulnerat l'estat de dret i jo crec que sí que hi ha possibles fets delictius que s'han d'investigar. Òbviament hi ha responsabilitats polítiques. Jo crec que no, és una demostració més que no, si entenem no, la Gürtel, si agafem la Púnica i si agafem l'Operació Catalunya... Bueno, jo no sé, el Partit Popular a vegades sembla més una espècie de no, pseudo-organització mafiosa que no un partit democràtic, i per tant, bueno, crec que hi han d'haver responsabilitats polítiques, però probablement també hi hauran d'haver responsabilitats judicials.
Si tornem cap a casa nostra, com sap, el futur polític sempre passa pels pressupostos, si no hi ha pressupostos, poca cosa es pot fer. Com van les negociacions amb el govern?
Doncs estan en una situació de stand-by. No? Nosaltres el que li hem traslladat al govern és que, evidentment, no? Nosaltres volem pressupostos. Ara, no hi haurà un xec en blanc. Per què? Perquè nosaltres, la veritat, és que estem una mica escamats. No? Vam aprovar... No? Els darrers tres pressupostos que hi ha hagut a Catalunya des del 2017 han estat també gràcies a la contribució dels comuns. Sense nosaltres no hi hagués hagut pressupostos, però hi ha incompliments flagrants. No? Per exemple, el que dèiem abans, el que són les nostres grans prioritats del país, no? Habitatge, però, per exemple, també amb sanitat pública. No? Nosaltres vam fer una aposta per ampliar la cartera de serveis amb el dentista públic amb 40 milions d'euros, i el més calent està a l'Aigüera. Especialment ho estava veient tothom aquests dies amb el col·lapse de les urgències o també de l'atenció primària, i nosaltres aquí no, vam posar-hi molts recursos i el govern no se'n surt. O sigui, a mi em sembla... alguna cosa està passant quan tu tens el pressupost més alt de la història del Departament de Salut i tens la sanitat com la tens. És a dir, per tant, hi ha coses que no funcionen.
Entre altres, perdoni, senyor Cieto, hi havia el sindicat SATSE a les portes del Parlament. No sé si va poder parlar amb ells.
Sí, la nostra diputada, la Núria Lozano. De fet, per exemple, ahir nosaltres... vam fer una pregunta que també està en vaga indefinida als treballadors i treballadores del 112. De fet, és un altre incompliment, ja no del 2023, sinó del 2022, perquè es van comprometre a fer una anàlisi sobre la necessitat d'internalitzar el 112. Vull recordar que està en mans de Ferrovial i no és que funcioni massa bé, i també una altra vegada més, el més calent és a l'Aigüera. No? I després, jo crec que hi ha unes prioritats equivocades, i per tant, no? I, bueno, i aquí legítimament creu que les prioritats del país han de ser una autopista, ampliar l'aeroport o fer el casino més gran d'Europa al sud de Tarragona, i nosaltres creiem que les prioritats han de ser la sanitat, l'educació, no? Les renovables i la transició ecològica i l'habitatge. No? I, per tant, nosaltres també li hem dit molt clar al govern, és a dir, o es descarta el projecte del Hard Rock, o nosaltres entenem que no es pot fer amb una mà al contrari que s'està intentant fer l'altra. No? I té a veure amb això que deia jo abans, és a dir, no és un problema de comunicació el que té el govern, el problema és un problema de model. O sigui, nosaltres tenim molt clar la Catalunya que volem. Els comuns volen una Catalunya amb menys desigualtat, per tant, amb igualtat d'oportunitats, i això passa per una millor educació, passa per, evidentment, una millor sanitat pública. Volem, evidentment, una Catalunya, no, que avanci amb la transició ecològica. Tenim el problema de la sequera, un govern que exigeix molt a la gent. Escolta, ara no ens podrem dutxar al gimnàs. Ara, un turista que vagi a l'Hotel Vela pot omplir la banyera i gastar, no, en aquest cas, 500 litres d'aigua per dia. Això és que és impossible que la gent ho entengui, no? I, evidentment, nosaltres som la força política que ha treballat intensament per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya, i, per tant, no, això també és una prioritat. Hem de tancar la carpeta judicial amb la llei d'amnistia, però no, hem d'avançar amb autogovern, hem d'avançar amb blindatge del català, reconeixement nacional i un nou sistema de finançament. No? I jo, bueno, crec que això... Nosaltres tenim molt clar l'horitzó, no?, que volem per Catalunya. Jo no sé ara mateix què vol el govern d'Esquerra Republicana. Jo tinc la sensació a vegades que és ni xitxa ni limona, no?, que diríem.
Em deia, no donarem cap xec en blanc per aprovar aquests pressupostos. Què hi ha d'entrar, sí o sí?
Miri, jo ara ho estava explicant, és a dir, no? De fet, la nostra no, presidenta ho ha dit, és a dir, la prioritat fonamental, per exemple, és com encarem la crisi educativa, no? És a dir, nosaltres, o sigui, mirem què estan fent altres països que tenen un sistema educatiu més robust, no? Per exemple, nosaltres hem proposat, a Portugal, per exemple, té extraescolars gratuïtes, però extraescolars en sèrio, no com les que van fer per passar l'estona quan van unilateralment decidir que s'avançava el curs escolar, no? I per tant, bueno, han de ser dos, han de ser tres, discutim-ho, no? Per exemple, la sisena hora, no? Hi ha una diferència fonamental i una desigualtat fonamental entre els alumnes que van a l'escola pública o els que van a l'escola concertada. La nostra aposta, el que garanteix la igualtat d'oportunitats és l'escola pública, doncs igual hem de recuperar la sisena hora. Jo ara tinc la sensació que estan més per mesures de maquillatge que no cap per mesures de canvi estructural, no? L'habitatge. O sigui, jo insisteixo, és a dir, hem perdut 10 anys, no s'ha fet habitatge públic de lloguer. Bon, com encarem, no? Per molta gent, no, de la meva generació, de 45 cap a baix, és molt difícil poder quedar-se a viure a la seva ciutat. No només a Barcelona ni a l'àrea metropolitana, està passant arreu del país, no? I per tant, bueno, això ha d'entrar sí o sí. I després, bueno, una coherència clara entre, no, la Catalunya que vols i Catalunya de triar. Jo també, per exemple, tinc la sensació que és un govern que no té clars quins projectes vol o no vol. Jo, per exemple, crec que a Tarragona s'estan fent, al Camp de Tarragona, projectes molt interessants, per exemple, la fàbrica de bateries de Lotte. Crec que, no, l'aposta per la indústria a Catalunya és fonamental. Ara, no sé, no crec que Catalunya hagi de ser Las Vegas del sud d'Europa.
Em parlava abans de la sequera, com sap, ahir Junts per Catalunya demanava que es convoqués una nova cimera sobre l'aigua. Cal?
Jo crec que tot el que sigui treballar conjuntament entre les forces polítiques i les entitats, jo crec que és positiu. Però bueno, jo també vull recordar que Junts per Catalunya i el Partit